Molt bon dia. Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 18 de maig del 2021. Tenim per davant 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençuts que us agradaran. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca. Així anirà aquest matí de dimarts. Començarem d'aquí a uns instants amb la previsió meteorològica amb el Pere Almendárez i a continuació obrirem la secció d'educació. Ens acompanyarà l'Aroa Beltrán i parlarem sobre l'autoestima i la importància de cultivar-la. A partir de 2:15 del matí xerrarem al voltant del Dia Internacional dels Museus que se celebra avui dimarts 18 de maig. En parlarem amb el Joan Capellades, cap de turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní i responsable del SIC Fascina, la Núria Molist, arqueòloga i responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia i l'Àngel Santacana, tècnica de cultura del Vendrell i coordinadora dels Museus del Vendrell. A 2:15 del matí ens visitaran la Montse Mestre i l'Eduard Marimont de l'Oficina del Voluntariat de Vilafranca per parlar de la seva nova pàgina web, l'estratègia de comunicació digital i les propostes formatives del cicle Obre't Portes. A les 11, tot encetant la tercera hora d'aquest dimarts, serà el moment del català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i també amb la col·laboració, en aquest cas, de la Sílvia de Sant Sadurní. A 11:45 ens acompanyarà el Carles Gala a la secció de pantalles. Amb ell comentarem, entre d'altres, les bones dades d'audiència del Barça de futbol femení, els 15 anys del Polònia i el retrobament de Friends. Tot plegat rematat amb la secció de fake news. Així transcorrerà aquest matí de dimarts, que encetem ara i que finalitza a les 12 i que compta amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè estigueu ben informats. Hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. I entremig us explicarem les notícies de casa nostra, de quilòmetre zero, allò que passa a l'Alt i Baix Penedès en 3 cites, a 10:15, a 11:15 i a 12:15. Esteu preparats? Vinga, va, comencem.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
El moment de descobrir quina és la previsió meteorològica per als propers dies i ho fem amb el Pere Almendárez. Bon dia, Pere.
Bon dia, fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica per a les properes jornades aquí al Penedès i parlarem d'una setmana que es presenta força estable, això sí, amb núvols que seran abundants durant els propers dies, però que en principi no han de deixar precipitacions a les nostres comarques. Avui dimarts ja esperem aquest cel mig anuvolat, fins i tot tapat a primera hora del matí, cap als municipis del litoral penedesenc. Núvols que seran abundants durant el matí i fins al migdia aproximadament quan començarien a trencar-se. De cara a la tarda, els núvols no acabaran de desaparèixer, però sí que les clarianes guanyaran terreny clarament arreu del Penedès. No esperem precipitacions, tot i aquests núvols, avui dimarts aquí al Penedès. Pel que fa a les temperatures, sense gaires canvis, mínimes entre els 12 i els 15 graus en conjunt i les màximes entre els 18 i 21 graus. Pel que fa al vent, avui dimarts esperem un vent de component sud-sud-est feble durant el matí, girant a component sud-oest amb alguna ratxa moderada a partir del migdia. Situació semblant de cara a dimecres, amb aquests núvols matinals que tornarien a aparèixer especialment cap al litoral, on serien una miqueta més compactes a primeres hores del matí. A partir de mig matí del migdia, de nou, les clarianes tornarien a guanyar terreny i fins i tot la tarda seria assolellada en conjunt. Pel que fa a les temperatures, dijous, sense gaires variacions o una miqueta més altes les màximes. Les màximes es podrien enfilar fins a valors de 21 o 22 graus les més altes. Les temperatures mínimes entre els 10 i els 14 graus en conjunt. El vent dijous ho farà de component oest o sud-oest, fluix en conjunt arreu del Penedès. Pel que fa a la jornada de dijous, pocs canvis o una miqueta, aquest cel una miqueta més ennuvolat, especialment a partir de mig matí, en conjunt serien núvols alts i mitjans, però que deixarien aquest cel enterbolit durant pràcticament tota la jornada. De pluja tampoc n'esperem de cara a dijous. Les temperatures, sense gaires variacions, tampoc dijous, amb mínimes entre els 10 i els 14 graus i màximes entre els 19 i, el 20, i els 21 graus. Pel que fa al vent, dijous embufaria en conjunt de component sud o sud-oest, fluix arreu del Penedès. De moment, sense gaires canvis pel que fa al temps aquí al Penedès durant les pròximes jornades. Això és tot.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tal com fem una vegada al mes, és el moment de parlar d'educació. Per això anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on ja hi tenim a punt la companya Eli Jiménez. Eli, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, la que ens acompanya un mes més, fidel a la cita aquí a Ràdio Sant Sadurní, és la Roa Beltrán, de Big Happy, com bé sabeu, amb ella parlem d'educació des de diferents punts de vista i avui ens acompanya, però, des de l'altra banda del fil telefònic. Roa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Doncs molt bé, aquí esperant aquesta cita mensual amb vosaltres.
Una cita que avui dediquem a parlar de l'autoestima.
Doncs sí. Un gran tret molt important que penso que li hem de donar a l'espai, no? per mirar-nos cap a dins i poder, bueno, poder treballar-ho, no? Jo tinc, bueno, m'agradaria parlar-vos una mica de com veiem nosaltres l'autoestima, no? I la necessitat que tenim de cuidar-nos nosaltres com a adults, sobretot per poder projectar, no? I acompanyar amb una bona autoestima els nostres fills i filles, i inclús infants, no?
Parlem molt d'això, no? De la importància de primer cuidar-nos a nosaltres per després poder cuidar, òbviament, amb l'autoestima. No és pas diferent, i és que si nosaltres tenim una autoestima baixa, que també és veritat que ara el context pandèmic no acompanya, però si no estem en bones condicions també pel que fa a l'autoestima, és difícil que puguem traslladar aquesta autoestima als nostres fills.
Pues sí, Eli. Mira, jo, algun de seguers, els comencem amb una imatge, vale? Bueno, amb una taronja. I jo us preguntaria, què sortirà d'una taronja? No? Evidentment no sortirà suc de llimona, oi?
No, complicat.
Sortirà suc de taronja. Doncs aquí és igual, no? Què sortirà? De nosaltres, doncs el que ets tu, el que som nosaltres, no? I com bé dius, aquest treball, no? Aquesta autoestima o aquest reforç, que ara en parlarem també, que per mi són molt importants les quatre A's, vale? Té molt a veure amb el que podem oferir, perquè evidentment no podem educar el que no som, no? O el que no tenim, per tant, hem de posar consciència per educar. Necessitem ser, necessitem tenir-la nosaltres també, necessitem valorar-lo, no? Perquè, com diem sempre, la millor manera de dir és fer. Evidentment, ja sabem que amb el dir no en tenim prou, no? Que ens veuen i hem de ser l'exemple, no? I la veritat és que, bueno, a mi m'agradaria una mica que parlem, no? Però què és l'autoestima? Al final hi ha molts conceptes sobre l'autoestima, hi ha molts autors, hi ha moltes, no? Jo crec que és important que cada un ens traiem la nostra pròpia definició, no? Però jo adopto molt una de Brander, de Nigel Brander, que era un psicòleg canadiens, molt enfocat en l'autoestima. Té uns llibres preciosos, un d'ells és El poder de l'autoestima, i la seva definició a mi m'agrada molt i és, jo penso que és molt la síntesi de tot plegat, no? Mm-hmm. I ell ho definia com la disposició que ens considerem competents davant de les adversitats i desafiaments bàsics de la vida, vale? Al final, sentir-se mereixedor de la felicitat, vale? Seria aquest concepte d'autoestima, no? De que jo em mereixo això, no? Mm. I jo puc i tinc habilitats i força per, bueno, per combatre o per enfrontar-me, no? El que vagi venint a la vida. Mm. I la veritat que per mi és, bueno, és preciós.
Mm-hmm. A la vegada com costa, sentir-se de vegades mereixedor d'aquesta felicitat.
Exacte. Aquí això jo per mi passa molt. Ell també tenia els 6 pilars de l'autoestima, que això, com ho fem, no? Com mantenim aquests 6 pilars? Bueno, com podem fomentar, no? aquesta autoestima en nosaltres? I ara parlem més aviat de com adults, no? I aquests 6 pilars tenen molt a veure amb... El primer, per exemple, seria viure conscientment, vale? Reconeixes a un mateix, però quan es diu reconèixer és ser capaç de preguntar-se coses, d'analitzar-se, de fer-se preguntes concretes, no? I d'acceptar a l'hora els nostres errors, de les nostres dificultats i poder corregir-los i aprendre d'ells. Reconèixer també les nostres fortaleses, però a la vegada respectar aquestes debilitats, no? Jo, per mi, aquest és un gran detonant, no? No creus?
Sí, i tant.
És el primer dels 6 punts que hi defineix, per mi, molt, molt importants. El segon punt té que veure amb acceptar-se un tal com és, vale? I això passarà per abraçar-nos tal com som, que això ens costa molt, que és el que deies, no? I jo, per mi, aquí, aquest té molt a veure amb quan som adults, sobretot en fer un viatge cap al nostre nen, cap al nostre nen interior. Vale? De fet, quan nosaltres treballem una mica des de la nostra infantesa, allà podem trobar tot el que ens ha faltat, el que ens ha sobrat, no? El reconeixement que hem tingut o el que no. Vale? Al final, acceptar-nos com som passa per aquest viatge, jo crec, no? Ha d'estar... El que vivim des de la infància és el que, d'alguna manera, ens marca l'adult que ara som, no? I fer aquest treball com a adult i acollir aquesta imatge i veure una mica què ens ha faltat, què ens ha sobrat, què necessitat, si hem estat reconeguts, no? O hem tingut una desaprovació... No sé, afecte, carícies... Al final construeix en gran part aquesta autoestima de l'adult. I jo, per mi, això és molt important. Ens costa molt acceptar les coses que ens agrada de nosaltres mateixos, no? Tendim, ens sabotegem constantment i no ens sentim mereixedors en molts casos, no? I això, per mi, aquest segon pilar és important. És important reconèixer el que ens agrada de nosaltres, les nostres fortaleses, i saber poder anar fins a aquest viatge i agafar aquest nen i, bueno, formar part de nosaltres. Jo us convido, si teniu la possibilitat, a que... Perquè per mi és un gran... És un gran detonant per poder tindre una bona autoestima, reconèixer qui som des d'aquí, no? Des de la nostra infantesa. I un tercer pilar, per mi, també molt important, és llavors autorresponsabilitzar-se d'això, perquè què faig jo amb això, no? Entendre i acceptar que som responsables de les nostres accions, dels nostres comportaments, inclús de les nostres decisions, no? Així com també dels nostres desitjos, dels valors, d'allò on volem anar, no? És el que ens porta directament a ser autònoms, diguem-ne, no? O a ser els responsables de la nostra vida. A vegades ens tendim a no sé com ho diria, a deixar-nos, no? A sentir que no... bueno, a victimitzar-nos d'alguna manera i a no fer-nos responsables d'això. I clar, aquesta no és algo que ens ajudi gaire en, doncs no, en l'autoestima, oi?
No, no, gens.
No, no. Un quart pilar també seria aquesta autoafirmació, respectar les nostres necessitats i aquests valors i somnis, no? Que respectar a pensar i sentir, a deixar-nos veure tal com som i no sentir-nos afectats per allò que diuen, que opinen, no? Aquelles creences, perquè quants de nosaltres ens ha passat? Vaja, a mi em passa encara, tot i ser-ne conscient, perquè això són automàtics que ens passa, que, ostres, és que el que et diuen o aquell comentari o aquella actitud o mirada d'aquell altre et condiciona una mica, no?
Mm-hmm. El que pensa la gent, no?
Ah, exacte, no? I a mi hi ha una frase que m'encanta, que és que no ens afecta allò que diuen de nosaltres, sinó el que diem nosaltres que ens diuen, no? Mm-hmm. El que ens diem nosaltres a nosaltres mateixos, de la interpretació que fem del que els altres ens diuen. I al final és un cop més abans, no? Responsabilitzar-nos d'això i estar a les nostres mans. Jo sóc la responsable de que això m'afecti o no, no? Hi ha moltes vegades que jo sento que donem tant poder als altres perquè no tenim aquesta autoestima, no tenim aquesta autoafirmació de nosaltres, no? I ens afecta molt el que diuen externament perquè no tenim la nostra veu interioritzada. I això a vegades, saps, passa perquè ens han dit molts cops que el mirar-nos cap a nosaltres és ser més cregut o ser molt egocèntric, oi?
I tant, i tant.
I jo aquí inclús convidaria un llibre de fa molts anys i que té que veure també amb l'autorespecte, no? Que això seria, ens donaria per un altre dia, perquè l'autoestima, la veritat que dona. És un llibre de Jorge Bucay que diu de l'autoestima, l'egoisme, i ens ajuda molt a entendre aquesta part, no? Aquesta part nostra que dir no, vale? No vol dir ser mesquí o no poder ajudar-te, m'estic cuidant a mi, sí? I la veritat que això ens costa molt. I per últim, els dos últims, que a mi aquest és algo que m'encanta, és viure amb un propòsit. Perquè, Eli, no em diguis que no hi ha res que angoixi més que viure a la deriva. Que no tenir un motiu per al que viure, no? I que tant. Anar passant els dies sense cap anhel, sense cap propòsit, no? Mm. I viure amb propòsit ens dona aquest plus, és accionar, no? Cap a on volem anar a buscar i perseguir les nostres metes, aquests desitjos que veiem, aquests valors, no?
Mm-hmm. De fet, és això, no? La importància de posar-se aquestes metes, no? Per poder gaudir d'aquest camí fins a arribar a la meta, no? Que es diu tant que moltes vegades gaudeixes més del camí que no de la destinació en si, i és totalment cert, no? I és, al final és important, a més, anar arribant a aquestes metes i posar-te unes altres, no? I anar escalant.
Exacte, sí, sí. Convido molt, no?, a que de ben petits ja amb els nens els hi donem un propòsit. Jo no sé si ho he compartit algunes vegades, però amb els meus fills tenim un ritual d'abans d'anar a dormir, que és una espelma, i en veia, diem una cosa que ens ha agradat, una que no ens ha agradat del dia, i un desig, vale? Un desig perquè per això mateix, no? Per poder anar accionant cosetes a cosetes, en què pot ser un desig és que demà sigui fem això, fem l'altre, o tinc un bon dia, o pot ser tindre una casa a la llarga, és igual, no? Però el fet de començar a habituar, no?, amb aquesta amb aquest hàbit, jo diria, de voler buscar, no?, el millor per tu i voler tindre un objectiu a curt o a llarg plaç, crec que és molt important. Mm-hmm. I per últim, ell amb aquests sis pilars de l'autoestima identifica la integritat personal. Vale? Al final és això, ser coherent amb tu mateix, amb els teus valors, amb les idees, amb les creences i manifestar sempre què sentim i què pensem. Davant dels nostres fills és superimportant perquè, com diem sempre, som el seu mirall, no? Som el seu referent, per tant, és important que ens vegin com persones coherents, íntegres i al final es tracta d'això, de promoure l'autoestima, no? I si jo em sento així i veig, puc ser aquest exemple. amb ell i amb tothom, no?
Mm-hmm. Promovem aquesta autoestima, no?, amb aquests sis pilars que ens comentes, i amb aquesta dificultat, sovint n'hem parlat, no?, la dificultat de l'autoestima, moltes vegades lligada a creences que ens expliquen des de que som petits, a que no ser egoistes, a saber compartir. De vegades sembla que qui tingui autoestima, no?, és més que els altres, i no, i ens toca tenir autoestima i tenir-la en totes les edats. Sabem que hi ha edats més complicades, sobretot l'adolescència, que algun dia en podem parlar, no?, de l'autoestima durant l'adolescència, que és aquell moment en el que sembla que no en tinguis. Després la vas recuperant amb els anys. I això, la importància avui a posar en valor aquesta autoestima en aquesta secció que fem mensualment d'educació. Aroa, com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres aquí al Penedès en Xarxa. Avui que ens parlis de l'autoestima, de la importància de tenir-ne, i ens retrobem el mes vinent.
Pues moltes gràcies, Eli. Un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres. Una abraçada molt gran.
Penedès en Xarxa.
Sopa de Cabra celebra que fa 30 anys que va publicar Ben Endins, el disc més venut del rock català, amb una versió coral de Si et quedes amb mi, on hi canten artistes com Santi Balmes, de Lofos Lesbian, el Gué Miquel de Charango, Su, Joan Dausà o Bet. Nosaltres arribarem amb aquesta cançó, Si et quedes amb mi, 30 anys, al punt de 2:15 del matí.
No et puc donar riquesa, no puc donar-t'ho tot, puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol, si et quedes sola, podràs cridar el meu nom si et quedes si et quedes amb mi. No vull entendre el món.
Pinta les banderes, fes-ne un gran llençol. Per sobre les fronteres, podràs sentir-me a prop.
Més lluny de les muntanyes, hi haurà d'haver algun lloc per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez.
L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès es troba lliure de pacients amb Covid-19. L'Hospital de Vilafranca actualment no acull a cap persona amb símptomes de Covid-19, segons van indicar ahir des del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. I és que les dues persones que romanien ingressades des de dijous passat a causa del virus van rebre l'alta en els darrers dies. Pel que fa a l'Hospital de Sant Camil, actualment hi ha 14 persones ingressades sense variacions des de la setmana passada. Ja fa més d'una setmana que les defuncions romanen estables als dos centres i des de l'inici de la pandèmia els Camils han mort 178 persones a causa del virus i a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès 89. Cal destacar que l'Hospital Garrafenc ha superat el miler d'altes des del mes de març de l'any passat i l'Hospital de Vilafranca frega les 550. L'Ajuntament de Torrelles aprova la liquidació del pressupost municipal amb un estalvi net de 291.000 euros. La setmana passada, l'Ajuntament de Torrelles de Foix va celebrar un ple corporatiu municipal extraordinari que va servir per l'aprovació de la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici del 2020 amb un estalvi net de més de 291.000 euros. L'alcalde Sergi Vallès va destacar l'esforç que l'Ajuntament ha fet els darrers anys i que s'ha intensificat des del passat mandat per redreçar les finances municipals. El ràtio d'endeutament es troba actualment en el 71,92%, que implica una reducció considerable en relació a la situació en què es trobava l'administració local fa pocs anys i que permetrà que l'Ajuntament pugui recuperar la capacitat d'inversió. El plenari també va donar compte de la renúncia de l'acte de regidor per motius personals del portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Torrelles, Gerard Carbó. Adela Campos serà la seva substituta. L'alcalde Sergi Vallès va agrair-li la tasca realitzada i la dedicació com a regidor i representant municipal a l'Ajuntament. Les perruqueries, barberies i centres d'estètica es tornen a manifestar per demanar una baixada de l'IVA. Ahir al matí una vintena de persones es va manifestar a la plaça de la Vila de Vilafranca per demanar que es baixi l'IVA de perruqueries, barberies i centres d'estètica del 21% al 10%. La portaveu i perruquera Mònica Mateu explica que porta molts anys reclamant aquesta mesura i ara que són considerats comerç essencial i després dels estralls de la pandèmia, encara més. Mateu explicava totes les accions que s'estan duent a terme per reclamar la modificació de l'IVA. L'administració el respon que se'ls baixarà l'IVA, però que la mesura pot trigar a ser efectiva un any com a mínim. I acabem a Sant Jaume dels Domenys. L'Ajuntament homenatja la gent gran del municipi. El passat dia de Sant Jordi, l'Ajuntament va homenatjar les persones que l'any 2020 van complir 85 i 86 anys, nascudes, doncs, als anys 1934 i 1935. Aquesta celebració, que té caràcter bianual, corresponia haver-la fet la primavera de l'any 2020, però degut a la situació de crisi sanitària es va haver d'ajornar. Enguany, veient que la situació ha millorat, sobretot en el col·lectiu de gent més gran de 80 anys, perquè estan vacunats, es va decidir recuperar la festivitat, tot coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Representants de l'equip de govern de l'Ajuntament van anar a les cases de les persones homenatjades per lliurar-los la medalla commemorativa i el ram de flors preceptius, a més del llibre diari de confinament.
Penedès en xarxa. 107.0 FM.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15 del matí i avui és el Dia Internacional dels Museus, una data que aquest any per fi es podrà celebrar. Amb el tema El futur dels museus, recuperar i tornar a imaginar, el Dia Internacional dels Museus 2021 convida a aquests espais, als seus professionals i a les comunitats a crear, imaginar i compartir noves pràctiques de cocreació de valor, nous models de negoci per a les institucions culturals i solucions innovadores per als reptes socials, econòmics i mediambientals del present. Així que ens centrem en la cultura, en les activitats que s'han dut a terme i que tindran lloc avui als diferents museus de l'Alt i Baix Penedès. Així que la primera parada la farem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia, i qui t'acompanya?
Molt bon dia. Doncs el que m'acompanya per obrir aquesta celebració del Dia Internacional dels Museus és el Joan Capellades, el cap de turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Joan, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Abans de parlar de la commemoració d'aquest Dia Internacional dels Museus, aprofito per preguntar-te per les obres del SIC Fascina, unes obres que estan a punt de començar ja.
Sí, sí, estem immersos ja en de fet, l'empresa que està produint el nou centre està treballant ja des de fa setmanes, que se li va adjudicar el contracte, però nosaltres aquí in situ al Centre d'Interpretació del CAVA, a la Fascina Can Guineu, el tanquem a partir de l'1 de juny ja per aplicar les reformes que estan previstes i estarà tancat des de l'1 de juny fins a mitjans de setembre, segur.
A grans trets, explica'ns en què consistiran aquestes obres, que el que sí que podem dir, el que sí que sabem segur, és que aquest espai, ara ja no es dirà SIC Fascina, sinó que passa a dir-se Cava Centre.
Sí, correcte, Eli, ho dius bé. El Centre d'Interpretació del Cava està ubicat a la Fascina Can Guineu. La Fascina és l'edifici patrimonial que en el seu moment va adquirir l'Ajuntament i que el va transformar en Centre d'Interpretació del Cava. És on també tenim l'oficina de turisme, és la seu del Departament de Turisme i Comerç de l'Ajuntament. I el que ara reformarem és tot el que és la museografia del Centre d'Interpretació del Cava. És a dir, el Centre d'Interpretació es va inaugurar just ara, estem al 2021, doncs es va inaugurar el juny del 2011, es va inaugurar la primera fase, fa 10 anys, just fa 10 anys que es va inaugurar el Centre d'Interpretació. I el que es canvia és el concepte museogràfic totalment. Això ho podem fer gràcies a un fons FEDER, a un fons FEDER que va sol·licitar el Consell Comarcal junt amb diferents municipis de la comarca, i nosaltres, com a Ajuntament de Sant Sadurní, ens hi vam acollir, vèiem que era una oportunitat, vèiem que la museografia i, sobretot, a part del discurs museogràfic, molta de la tecnologia que s'utilitzava per viure aquesta experiència començava a estar obsoleta, necessitàvem ja molts canvis i hem cregut que era una bona oportunitat per fer un tomb al 100%. És a dir, que quan el visitant entri, visitarà un altre centre, visitarà el Cava Centre, que com bé has dit també aprofitem per donar-li una altra denominació, i a dintre passaran coses molt diferents de les que passen ara. Serà una experiència vivencial. Nosaltres no som un museu amb una col·lecció o amb diferents col·leccions o de peces o d'obres d'art o d'arqueologia. Som un centre d'interpretació, és un espai on els visitants poden gaudir, poden informar-se, poden jugar a l'entorn de la cultura del Cava.
Una mica el que és ara mateix del SIC Fascina és la porta d'entrada a Sant Sadurní, com donar la benvinguda, no?, al visitant després perquè vagi a visitar Caves, a que vagi a visitar Simon Coll, a que visiti els carrers del nostre municipi, però una mica la porta d'entrada al món del Cava.
Sí, 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 clar. A més, com he comentat abans, l'Ajuntament va fer l'aposta de que aquest equipament depengués del Departament de Turisme i Comerç. Nosaltres ja vam, en el seu moment, obrir una oficina de turisme l'any 2002 amb aquesta vocació d'acollida i d'informació turística als visitants i vam creure que havien d'estar en el mateix lloc, que havien de compartir espai, és a dir, que la recepció de l'oficina de turisme és la recepció del centre d'interpretació i és el punt d'acollida. El centre d'interpretació intenta ser això, com has dit, Eli, un espai d'acollida, d'ubicació en el territori, i nosaltres recomanem, si pot ser, que qui visiti Sant Sadurní o qui visiti el Penedès o qui visiti la nostra zona, que primer passi per allà, perquè nosaltres li farem com una introducció en el territori, en la nostra cultura, i que després podrà anar a visitar el gran nombre de recursos turístics públics i privats que tenim el municipi, comarca i comarques veïnes.
Joan, et pregunto ara ja sí, avui, Dia Internacional dels Museus, el SIC Fascina, juntament amb el Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges, també amb el Centre d'Interpretació de la Deo Vinífera d'Avinyonet, el Mag d'Olèrdola i el Vinceum, des de fa mesos ja, des del 2020, juraria, veu encetar aquest biquet i ara, amb motiu d'aquest Dia Internacional dels Museus, feu un especial, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, molt, molt, molt especial. Mira, com bé has dit, fa un any que vam presentar-ho, que vam presentar aquesta experiència a Vilafranca, en la seu del Vinceum. Vam fer el que passa que just ho vam presentar. I, per desgràcia, al cap de 4 dies es va tancar tot. Vull dir que ho vam encertar molt, vaja. Ens va quedar pendent, a més, la presentació a Barcelona en aquell moment, que volíem fer-ho, ja que és una promoció doncs, per captar visitants. I la vam fer l'altre dia al Museu d'Arqueologia de Catalunya, la vam poder fer per presentar el Biquet i presentar aquesta marató. És una experiència, també haig de dir, molt maca per nosaltres, pels integrants d'aquests 5 equipaments patrimonials de la cultura del vi, el Penedès i el Garraf, haver sigut capaços de seure'ns i de planificar doncs, aquest producte conjunt. És una experiència molt interessant, es diu Biquet, i ja, com he dit, fa un any que funciona, per desgràcia aquest any tots el coneixem, no cal que ens hi espleiem, però ara tornem a activar. I vam creure que aquesta setmana, on coincidim amb el Dia Internacional dels Museus, era un bon moment per rellançar aquest producte, ofertant una marató Biquet, una marató Biquet que vam encetar del 15 de maig i que va del 15 de maig al 23, i que és una oferta interessantíssima perquè qui vulgui pugui visitar aquests 5 espais patrimonials de forma gratuïta. L'únic requisit és que ha de ser dintre d'aquestes dates coincidint amb el marc del Dia Internacional dels Museus.
Anem ara fins a Canal 20 Olèrdola, on ja ens espera el Raimon de Cara. Bon dia, Raimon.
Bon dia, Laia, així és. Tenim, per continuar parlant dels museus, tenim amb nosaltres a Núria Molís, que és arqueòloga i responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia.
Una jornada com la d'avui, ben especial, aquest Dia Internacional que utilitzeu els museus, entenem, per reivindicar-vos i per trencar segurament clixés molt estesos encara entre molts veïns i veïnes a la societat, segons els quals els museus són encara vistos sovint com espais avorrits.
Sí, aquest és un dels grans reptes que tenim els museus, diria que quasi bé des de sempre, no? Que dirigits potser anys, molts anys enrere doncs, a un tipus de societat ja molt culta, i el que intentem des de fa molts, molts anys, diria sobretot el canvi va ser a partir dels anys 70, doncs obrir-nos a la totalitat de la població que puguin gaudir del seu patrimoni, el cap i la fi és això. I els reptes que tenim al davant és doncs, anar actualitzant els nostres discursos i anar incorporant totes les noves tecnologies que tenim al nostre abast doncs, per fer-lo molt més atractiu a tot tipus de públic, des dels infants doncs, a la gent més gran. No?
Al fil del que comenta la Núria, tan important, per tant, com tenir una bona col·lecció és presentar-la de manera atractiva i tenir una bona museografia perquè les pedres ens puguin parlar i les obres ens remetin a l'època en què van ser construïdes les obres.
Sí, i sobretot el món de l'arqueologia, també l'etnologia i altres camps, no? Ho tenim més difícil potser que els museus d'art. Ara em tiraré sobre tots els de la gent dels museus d'art, eh? Però un objecte en si a vegades doncs, cal afegir-li alguna cosa més per ser comprès en tota aquella dimensió, no? El que va suposar, que va ser un objecte utilitzat per una persona, no és una obra d'art, però sí que és una obra que ens està explicant doncs, des d'unes tecnologies, uns períodes, uns comerços, una economia i una manera de viure, no? Doncs hem de saber treure el suc a tot això. I avui ho podem fer-ho a través de sistemes més tradicionals, de visites guiades, de visites teatralitzades, de tallers, però també les noves tecnologies, com us deia, doncs, ens aporten una facilitat increïble doncs, per poder-ho mostrar. I sobretot la gent més jove, no sé, ja, a partir dels 50-60 ja podríem dir que estem molt més avesats a les noves tecnologies i el que volem doncs, són tots aquests recursos visuals que eren impensables potser fa 20 o 30 anys enrere.
Precisament un bon exemple d'aquesta voluntat d'oferir un discurs atractiu el tenim en l'exposició L'Enigma Íber del Museu d'Arqueologia, la seu de Barcelona, de la qual la Núria Molís és una de les comissàries, que compta amb aportacions d'arreu del Penedès. Aquí entenem que una de les gràcies és que s'interpel·la el visitant a que també busqui, es plantegi i resolgui enigmes, no només que sigui un espectador passiu.
Bé, també té un doble discurs aquesta exposició, no? Explicar què són els íbers, però des del punt de vista de tot el que ha aconseguit la recerca en els últims anys, fa 25 anys hi va haver-hi, 23, va haver-hi una macroexposició a Barcelona i a Berlín i a París, que era els íbers prínceps d'Occident, que va ser una fita. Però això, la revisió 25 anys després és tot el que ha avançat el món ibèric, tot el que coneixem de nou del món ibèric, totes les excavacions i tot tipus de recerca que s'ha fet, però alhora aquests enigmes, com deies, aquests sis enigmes, ens obren les portes al futur, encara tot el que queda per descobrir del món íber. I ho fem no només amb el pinzell o el pic i pala, que se'ns associa als arqueòlegs, sinó ho fem de la mà d'antropòlegs, de genetistes, d'especialistes en religió, divinitats, en iconografia, al cap i la fi, en noves tècniques arqueològiques com pot ser la prospecció en camps oberts, etc, etc. Per tant, l'arqueologia ens obre molts camps, els íbers en sabem molt més que fa 25 anys, o que fa 50, o que fa 100, però cada porta que obrim, de fet, se'ns en obren moltes més d'incògnites que a poc doncs, anem resolent per poder conèixer millor aquesta societat.
Ara, des de Sant Sadurní, en Joan Capellàs ens parlava d'aquesta experiència conjunta del Biquet, amb aquesta possibilitat fins diumenge de poder visitar aquests cinc equipaments de referència de la cultura del vi i el cava al Penedès de manera gratuïta, una bona iniciativa.
Sí, el Joan ho ha explicat fantàsticament, no tinc gran cosa més a afegir, sinó que la gent, doncs, pugui gaudir d'aquest patrimoni de la gent del Penedès que el té tan a prop amb aquesta oferta que hem fet amb aquesta marató, però si no al llarg de tot l'any, i bueno, reivindicar un patrimoni cultural, un patrimoni natural i també tot el món de la viticultura que és intrínseca al món del Penedès. I deixeu-me dir també doncs, que a nivell de recerca estem fent, tirant endavant projectes que estan doncs, identificant aquesta quan ens arriba el vi o quan són les primeres vegades que es fa, a l'època en què es fa el vi per primera vegada a les nostres terres. Tenim dos exemples que són pioners, la Font de la Canya, Olèrdola també tenim traces de viticultura en aquest mateix moment del segle VII abans de Crist, és a dir, fa 2.700 anys, i el que ara volem anar més enrere, perquè a Europa ja s'estan trobant doncs, centres de producció de vi, petits centres, però hi ha encara en dates més reculades. Per tant, estem en aquesta línia que no és només difusió, sinó també és doncs, de recerca i, com deia abans, doncs, anar a seguir tirant endavant. I animar-vos a fer, doncs, a visitar aquests equipaments.
I avui, el Dia Internacional dels Museus, manteniu la tradició i feu jornada a portes obertes, entrada gratuïta a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia.
Sí, és un dels dies que tenim portes obertes al llarg de l'any. Aquest és fixe, caigui el dia que caigui el 18 de maig, i us animo també, el dia és una mica rúfol, però a visitar avui és gratuït i, per tant, doncs, se'ls acollirà a la mar de bé.
Raimon, Núria, permeteu-me un moment perquè anem a sumar la darrera veu anant fins als estudis de Domeny Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Laia. Doncs aquí tenim el plaer de comptar amb l'Àngel Santacana, i és tècnica de cultura del Vendrell i coordinadora dels Museus del Vendrell. Molt bon dia, Àngels, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, molt bé. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Benvinguda, la primera vegada que tenim el Penedès en xarxa, però pagava la pena un dia internacional dels museus, que precisament cau avui, que és quan fem el tema de la setmana, i després d'un any sense poder gaudir dels museus, d'haver celebrat l'any passat el dia com tocava, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, 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 estem emocionats, la veritat, i sé que els companys també d'Olèrdola i de Sant Sadurní doncs, també tenen aquesta sensació, suposo.
Parlem del Vendrell, vau començar divendres amb aquestes activitats que no pareu, que sé que heu estat liadíssimes. però també 5 museus que es diu Ràpid, capital de la comarca del Baix Penedès, i crec que ha anat força bé, no?
Sí, estem molt contents. Han estat uns dies d'un degoteig de públic que ja ho necessitàvem també, que ens visitessin, perquè el confinament ha estat bastant dur. I estem supercontents de poder acollir doncs, totes aquestes visites de gent, molts de la comarca i del Penedès. Hem tingut gent, jo que sé, d'Igualada, de tot aquest entorn que constantment ens visita, i sobretot ja de cara a l'estiu, doncs, que tenim molts més visitants. Però tots els 5 museus hem estat oberts i contents. De moment, aquesta és la valoració que podem fer amb tots els actes que hem realitzat.
Hi ha ganes de cultura? Heu notat aquest increment, a vegades, bueno, es parlava del fet de que doncs, els museus heu d'haver fet moltes coses per tal de demostrar que els museus no són avorrits i que formen part d'aquesta cultura i aquest teixit de la comarca. M'imagino que, no sé si ara, igual que ha passat amb altres situacions, com podrien ser els espectacles, heu notat aquestes ganes de saber-ne més de Pau Casals, de l'Àngel Guimerà, de tot del Museu Déu, que demà tindrem a la Núria Pallant. Heu notat això?
Sí. El que la gent demana és tallers, visites familiars, visites teatralitzades, o sigui, tot el que hem organitzat aquests dies que es necessitava doncs, fer la reserva, això a la gent els agrada molt més. Saben que durant tot l'any poden venir a visitar el museu. Per tant, el que els crida l'atenció és que els hi puguis oferir tota una sèrie d'activitats amb un guia, amb unes explicacions, amb unes experiències, i això, doncs, la veritat és que hem tingut ple. Sí que és més reduït el nombre de persones que poden assistir, això també ho hem de tenir en compte, però hem omplert totes les activitats de tots 5 museus durant tots aquests dies.
Clar, m'imagino que això com a coordinadora, com a tècnica de cultura, és un èxit.
Sí, us he de dir que estic molt contenta, vull dir, estem molt contents, estem amb ganes d'oferir noves visions, com deien ells, no? La gent, les experiències vivencials és el que demana la gent. Llavors, els museus tenim moltíssimes coses per oferir. Nosaltres tenim 5 personatges, vull dir, des de Pau Casals, tota l'experiència del personatge humanista, el compromís amb la cultura de la pau, les seves grans actuacions, els seus reconeixements internacionals, la seva lluita per la igualtat. Vull dir, clar, tot això són missatges que avui en dia estan vigents. Per tant, tot això ho hem d'explicar. I Vila Casals, el Museu Pau Casals, ens ho permet, tot i que ara també està en un moment de recuperació d'un canvi a través també d'un FEDER, d'un projecte FEDER, de remodelació de la seva museografia. Perquè volem explicar tota aquesta nova vessant de Pau Casals, no només quedar-nos amb l'intèrpret, i això doncs fa que hagis de repensar de nou. El que, per exemple, ara sí que ofereixen és una exposició dels 100 anys de l'Orquestra Pau Casals, que està entre Barcelona, el Museu de la Música, i el Vendrell, la Sala Polivalent, on et mostra que Pau Casals, als anys 20, va tirar endavant un projecte perquè la música arribés a tothom. Llavors, és un projecte vigent, és un projecte que avui en dia la societat ho està demanant. Hem d'arribar a tothom. Com ho va fer Pau Casals? Doncs ens emmirallem amb ell per poder trobar coses de futur. O sigui, que aquests personatges ens estan donant claus, ens estan donant missatges, ens estan donant amb les seves activitats o els seus pensaments maneres de poder tornar a nosaltres a mirar el futur com ho van fer ells als anys 20, no? Per exemple, Fenosa. Fenosa va ser també un personatge que el Vendrell doncs, té una casa magnífica del segle XVI, i aquesta casa és un pou de noves coses que anem trobant dia a dia, i aquest personatge també ens apropa tota l'activitat que va fer durant la guerra per recuperar l'art català. Ell va inventariar tot l'art de Catalunya i de la Franja i d'Aragó i per poder-lo salvar durant la Guerra Civil. O sigui, totes aquestes coses ara fa que tu miris el personatge i vegis què és el que et diu per tu tirar endavant coses de futur. Val? Guimerà, què he de dir de Guimerà? La seva literatura, la seva dramatúrgia, les seves obres de teatre estan més vigents que mai. Ens parla de personatges sense arrels, ens parla de la dona, totes aquestes, tots aquests missatges continuo dient que són totalment vigents a dia d'avui. Què ens calen? Noves mirades, noves lectures. Els hem de llegir i rellegir tantes vegades com calgui per trobar-hi tots els missatges que tenen a dins i poder-los fer arribar a les noves generacions. Val? El senyor Déu, un col·leccionista, que demà ja us en parlarà la Núria extensament, no? I després, clar, nosaltres també tenim el que és la Casa Nadiua de Pau Casals, que és on neix el personatge. Vull dir, què millor que dins una família que el recolzen fins al punt de fer anar-lo a Barcelona, després a Madrid, després a Brussel·les. Què més us he de dir de tots aquests personatges? Simplement que vingueu al Vendrell a conèixer-los.
Es diu ràpid i m'he quedat amb una cosa que has dit, que clar, parlem de personatges que són morts, físicament, em refereixo, però que les seves idees, els seus missatges segueixen molt vius i potser han passat moltíssims anys de quan van fer aquests missatges. Eren profetes, d'alguna manera, i també una mica doncs, que l'ésser humà som així de burros que repeteix la història, no? Una mica.
Sí, vas veient que tens la necessitat, que és el que dius. Clar, els personatges, un cop morts, el missatge costa molt de fer-lo arribar. És molt diferent. Per exemple, jo ja noto diferència entre Guimarà, que doncs no tenim entrevistes amb ell, si no són escrites, no, la televisió no el va filmar, val? El personatge de Pau Casals, que pot recuperar entrevistes de ràdio, pot recuperar doncs, concerts, pot recuperar la seva imatge i la pots fer arribar a la gent molt més ràpida. Clar, tenim l'obligació de fer arribar i de fer conèixer aquests personatges a les generacions futures, perquè el seu missatge està plenament vigent. Val? Això és una feina de dia a dia, de treball.
I amb molta responsabilitat.
Sí.
Àngels, deixem-ho aquí, anem a fer una aturada tècnica, perquè a les 10 doncs, hem d'estar a la guaita amb el tema de les notícies. Us acomiado momentàniament, Àngels, Núria i... perdona, que Joan, i tornem a les 10 i 7 amb el tema de la setmana, el Dia Internacional dels Museus, i ja posant sobre la taula temes que us interessen. Moltíssimes gràcies.
Penedès en xarxa.